Tot costa.
Com que a Luis de la Fuente li està costant entendre que la pubalgia de Lamine no està superada, el Barça ha tirat pel dret. Tractament i repòs durant les setmanes de seleccions. Així sí.
CitesRàpides.cat, l'espai per conèixer gent nova en català. Patrocina el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimarts 11 de novembre de 2025, el dia que ha revifat el conflicte Barça-Federació Espanyola a tomb de Lamine Yamal. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs si el nom d'ahir va ser Messi, efectivament el d'avui clarament és el de Lamine Yamal, desconvocat per Espanya després de comprovar que no podrà jugar cap dels dos partits que tenen. La Federació Espanyola ha fet avui un dur comunicat expressant el seu malestar per haver sabut ahir al migdia que el jugador havia rebut un tractament invasiu a parer de la Federació que requeria ara repòs. I avui, sí, que avui hi ha hagut sorteig de la segona ronda de la Copa, el Barça encara no hi entra, l'Espanyol visitarà l'Atlètic Balears de segona ref i el Girona al camp de l'Ourense de primera ref. Hi ha tres equips catalans més en aquest sorteig, el Sabadell, que jugarà contra el Deportivo de la Corunya, és a dir, un primera federació contra un segona, el Reus rebrà la Reial Societat, contra un primera divisió, i el Sant Andreu jugarà contra el Celta, una altra primera. De fet, aquesta eliminatòria s'hauria de disputar al Narcís Sala, però depèn de l'Ajuntament de Barcelona, atès que cal un canvi a la il·luminació per complir amb la normativa.
Un canvi que fins ara no havia calgut mai. El Narcís Sala havia rebut tot tipus d'equips, alguns de primera divisió en els últims anys, però ara ja no. Hem quedat amb el director general de la Unió Esportiva Sant Andreu perquè ens expliqui quin és el problema exactament amb el canvi de normativa i quines solucions tenen per poder jugar aquest partit a casa.
Els partits es jugaran del dimarts 2 de desembre al dijous 4, aquesta segona ronda de la Copa del Rei, i també avui, aquesta tarda, ja s'ha fet el sorteig de la Copa de la Reina. El Barça, que ja entra a la competició, jugarà al camp de l'Alavés, el Badalona rebrà el Granada i l'Espanyol ha tingut pitjor sort, rebrà el Madrid. El català més modest, l'Europa, que ja va eliminar un primera a la segona ronda, ara a vuitens, li ha tocat l'Atlètic Club de Bilbao. Va eliminar el Logroño als penals.
Doncs
a veure si té la mateixa sort.
Un equip encara amb més solera i una festa grossa al vestidor escapulat quan s'ha sabut el resultat del sorteig.
Aquesta ronda es disputarà l'últim cap de setmana abans de Nadal. I pendents en el Barça de bàsquet de la possibilitat que hi hagi, vaja, un cop ha marxat Joan Peñarroya, que Xavi Pascual agafi o no l'equip. Continuen les negociacions i mentrestant el Barça prepara el partit de demà a l'Eurolliga a la pista del Bayern de Múnich, òbviament. Aquest partit encara no hi seurà a la banqueta Xavi Pascual.
L'Ernest Macià pendent des de diumenge al migdia, com qui diu, del futur a la banqueta del Barça, pendent que fructifiqui aquesta negociació. Ara mateix, com diu la Sònia, encara no tancada. Veurem si avui o demà el pla sí que seria que Xavi Pascual ja segués a la banqueta del Barça en el següent partit, aquesta setmana contra la Virtus al Palau, concretament divendres, però abans, lògicament, s'haurà d'arribar a aquest acord. El minut a minut, a l'última hora d'aquí una estoneta amb el Macià, juntament amb la prèvia d'aquest partit de demà a Múnich.
I esport en joc, el Granollers d'handbol visita des de 6:45 l'Slovan Eslové. L'equip vallesà ha de guanyar després de sumar una derrota i un empat a les dues jornades disputades i de moment van bé les coses. Guanya de 4 ara mateix a la pista de Slovan, 6-10 encara la primera part aquest partit.
El Granollers que torna a lluir, diria que com en tots els partits europeus, aquesta samarreta retro, aquesta equipació retro negra i amb samarreta groga que ens porta als temps en què el Granollers era el mític cacaolat i jugava encara no jugava a l'Olímpic de Granollers. Mira, un altre gol, 7-11 guanyen els ballesans.
I en Teulis Taula estem pendents d'una cita històrica pel ganxet Reus, que debuta avui al top 12 de la Champions femenina. Estem pendents de la visita de l'actual campió d'Europa, el KCT Enea de Polònia. De seguida que tinguem el resultat final, us el farem saber. I a les finals ATP de tennis, Alcaraz ha guanyat Taylor Fritz en 3 sets, 6-7, 7-5 i 6-3. I ara, a les 8:45, comença el partit entre Musetti i Àlex de Miñaur.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Mira, anem per la tara. Creieu que Xavi Pascual pot resoldre els problemes del Barça de bàsquet? Doncs podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, que la Sònia Olear hi està ben pendent.
Serà un tot costa en què parlarem també amb Quica Nazaré, jugadora del Barça femení, a les portes del Barça Lovaina, l'Eubent de Dama, al Johan Cruyff, i sobretot de cara al clàssic de dissabte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Tot en ordre?
Endreçadet.
Endreçadet, correcte. Mireia Ruiz, bona tarda.
Molt bona tarda.
Mireia fa cara de son.
Caram, quin diagnòstic.
Sí, el loro. Avui...
Ahir m'han treure un queixal del seny, he passat una nit terriblement dolenta. Però ho has fet molt bé, t'he vist molt atent.
Em fixo en les coses.
Sembla
que no hi soc tot, però de tant en tant em fixo en les coses. Senyor Òscar García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Escolta, aprofito. Demà el Barça juga contra... Ajuda'ns a pronunciar-ho, el femení. Leuven? Leuven?
Leuven.
En català diem Lovaina, però...
Lovaina.
Ells allà ho pronuncien Leuven.
L'Òscar, sí. L'Òscar va ser entrenador de l'equip belga durant, què, dues temporades?
Sí, dues, una i mitja.
I què, bon record?
Sí, és una ciutat molt, molt, molt maca, molt acollidora, plou cada dia, però això passa a molts llocs de Bèlgica. Però bé, la veritat és que vaig estar molt, molt a gust. És un equip que darrere té el mateix grup que el Leicester, i sobretot en el futbol femení estan fitxant molt bé, fitxant pràcticament les millors jugadores de belgues, i l'any passat van quedar campiones i per això estan jugant a la Champions.
Doncs després parlarem del Leuven, del Lovaina, en aquesta prèvia del partit de demà al Johan Cruyff, però ara és moment de parlar de la Minyamal.
Costa una dècada.
Martin Braithwaite, bona tarda.
Bona tarda.
¿Adaptado ya a tu nuevo club, un perico más?
Sí, un poquito. Todo ha pasado muy rápido, pero estoy bien aquí. Estoy donde quiero estar. A mí me gusta mucho Usman. Tiene un talento enorme. Nunca he visto a alguien así. Messi es otra cosa, pero después Usman tiene talento que nunca he visto.
Tot costa una dècada.
Martin Braithwaite, jugador del Barça en el seu moment, que després, en el moment d'aquesta entrevista que li va fer la Sònia, ja ho era de l'Espanyol, un dels protagonistes...
Però que no passi desapercebut que després de Messi, el millor jugador que havia vist mai, Dembélé.
Aquests talls els tries tu, no?
Sí, sí. Sí, sí. Mira, casualment avui he tocat aquest.
Casualment.
Gent pilotador.
Sí, sí, exacte.
Doncs mira, podríem dedicar el programa a parlar de Dembélé, però no serà avui.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Comença el dia nou sobre les taulades, veiem com balla la fosca en la matinada. La teva pell brillant com una estrella randa. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i si trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que hem deixat petjada pel dia que ens va portar al món la nostra mare. És igual que costi tant, no hi ha res.
Sort de tu. Tema mític dels Oques Grasses, interpretat en aquest cas per l'Aroa Lorente, alias Samurai, al disc de la Marató, disponible als vostres quioscos el 30 de novembre, diumenge, la Marató, a benefici de la lluita contra el càncer, com sabeu, el 14 de desembre a TV3 i a Catalunya Ràdio. Sort de no sé qui, perquè tenim una altra vegada embolic amb la Minya Mal. Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
La veritat és que aquesta no l'havíem vista venir, o com a mínim jo no, fins que aquest matí a primera hora ha esclatat tot plegat amb un comunicat de... Anava a dir de la Federació Espanyola, però jo crec que l'ha escrit el cap dels serveis mèdics de la Federació Espanyola directament. Després veureu per què. Què diu aquest comunicat?
Doncs bàsicament és un comunicat molt dur de la Federació Espanyola, on anuncia la desconvocatòria de Lamine Yamal de cara als partits contra Geòrgia i Turquia i deixa ben palès el malestar de la Federació amb el Barça. Diu, els serveis mèdics de la Federació Espanyola volen expressar el seu malestar i la seva sorpresa després de saber que a 3:15 de dues del dilluns, dia 10, l'inici de la concentració, Lamine Yamal havia estat sotmès a un procediment invasiu de radiofreqüència per tractar les molèsties al pubis. I afegeix, aquest procediment s'ha realitzat sense comunicació prèvia als serveis mèdics de la Federació Espanyola. I afegeix que el Club Laurana va traslladar els detalls a 3:15 de la nit, un informe en què s'indicava una recomanació mèdica de repòs durant 7-10 dies. És a dir, després d'aquest tractament, el futbolista havia de descansar durant uns 7-10 dies. El malestar a la Federació és ben palès a tomb d'aquesta gestió que n'ha fet el Barça. I d'un costat tenim el comunicat, molt dur, però hi ha tres veus més d'avui de la Federació Espanyola, en una graduació de major a menor, diguem-ne, bel·licisme, però també de menor a major jerarquia. M'explico. Primera veu, la del seleccionador, Luis de la Fuente, que recordaràs va tenir aquella topada fa no gaire amb Hansi Flick, a tomb també de Lamine Yamal. Als ulls de la Fuente, quan Lamine no ha estat per jugar, no ha jugat, i quan estava per jugar, l'ha fet jugar segons els seus interessos i la seva conveniència. Avui ha parlat d'aquesta situació en una entrevista a Radio Nacional.
Acontecimientos que suceden al margen de la federación, es lo que pasa, es lo que sucede, hay que aceptarlo. Pero
no es algo muy normal, por así decirlo. Porque no, por lo menos usted seguramente no lo había vivido antes.
No, nunca. No había vivido una situación así. No creo que sea muy normal.
Entonces le sorprendió.
Claro, como a todos. Cuando no conoces tienes noticia ni conoces ningún detalle y te lo cuentan, insisto, además temas de salud, uno se queda sorprendido.
Bé, en qualsevol cas, Luis de la Fuente parla de sorpresa. Pugem en l'escala de la Federació Espanyola. El responsable de la Federació és Aitor Caranca, que és qui manté el contacte amb els clubs. Seria l'alter ego de Deco a la Federació. I Caranca ve a desmentir una mica el comunicat que fa la pròpia Federació, perquè explica que ha estat en contacte constant amb el Barça i atribueix el comunicat a una qüestió, sobretot i específicament, dels metges. Ho ha fet atenent els mitjans de comunicació des de Sevilla.
Ayer estuvimos todo el día hablando hasta que llegó ese comunicado. Yo he hablado con Deco ayer al mediodía, ayer a la noche, esta mañana. Entonces, bueno, lo que te digo, lo que acabo de decir, lo más importante es que el chico vuelva a su nivel, que es lo que queremos tanto el Fútbol Club Barcelona como nosotros.
¿Por qué cree que el Barça no se lo comunicó a la selección, Aitor?
No sé, eso ya no es una cuestión mía, es un tema de doctores. Yo siempre, incluso ayer mismo, dije el tema de la comunicación, que está siendo fantástica con todos los clubes. Y entonces, bueno, pues los doctores han decidido que, bueno, pues han decidido no. Han visto que la comunicación en ese sentido de la prueba que se hizo a la mañana, pues no se les había sido comunicada.
Bé, que els metges estan molt enfadats, però jo no, seria el resum de Caranca.
Doncs Luis de la Fuente, sorprès, Caranca no està molest, i anem a dalt de tot, el president de la Federació Espanyola, Rafa Luzán, declaracions des de Valladolid, on encara rebaixa més tota aquesta situació.
Bueno, el primero es que hay que cuidar al jugador, ¿no? A veces hay circunstancias que, bueno, pues a lo mejor se pudieron haber manejado mejor, pero en todo caso lo importante es cuidar al jugador. Es un jugador de club y es un jugador de selección. Como saben, es muy importante para ambas entidades y por lo tanto vamos a cuidar y que se recupere, que es lo que realmente todos queremos, ¿de acuerdo? Son cosas que se pueden manejar quizá a lo mejor de otra manera, pero bueno, vienen, son causas sobrevenidas y que debemos actuar. Pero no queremos ni vamos a activar ningún tipo de polémica. Lamín es lo importante, que esté bien, que se recupere y poder tenerlo en el club y en este caso en la selección cuanto antes.
Jo crec que Lauzan, com a president de la Federació Espanyola, està desaprofitat, perquè amb la quantitat de conflictes que hi ha al món, aquest home els podria resoldre tots en una tarda, en fa l'efecte. Això és el que diuen des de la Federació Espanyola, que ja veieu, hi ha gent que està molt enfadada, els metges, hi ha... De la Fuente diria que se li percep l'emprenyada, però se la guarda, i Caranca i Lauzan, vaja, semblen els dos gallecs, no només un, que no se sap molt bé si pujant o si baixant. Laia, què en diuen al Barça d'aquest tractament que, vaja, ha molestat tant a la Federació Espanyola?
Doncs el veuen, diria que sense cap problema ni polèmica, de fet, defensen que no tenen cap polèmica amb la Federació Espanyola, de fet, el Barça defensa que quan van saber el temps de repòs que implicaria aquest nou tractament van informar immediatament a la Federació Espanyola, que estan tractant tota aquesta qüestió amb la normalitat i la lògica que suposa que un club es preocupi per un jugador seu. Lamine Yamal continua en el procés de prevenció d'aquestes molèsties i de tractament del dolor, de la pubàlgia, amb aquests tractaments del Barça, i en aquest context és quan els últims dies, des dels serveis mèdics del Barça, li plantegen a Lamine la visita amb aquest especialista, el doctor Ernest Schilders, és un reconegut doctor expert en aquesta matèria, belga, i que evidentment és un metge de confiança de per part dels metges del Barça, vull dir, ja el coneixien i li plantegen doncs aquesta visita. El Barça el que fa és, pensant en el jugador i en el club, busquen en quina finestra és la millor finestra per fer aquest tractament, tenint en compte que després hi haurà uns dies de repòs i, evidentment, de tot el calendari, si tu ara l'agafes, doncs és aquesta aturada.
Des
d'ara no n'hi ha una
i fins
altra.
A Nadal només en sortia
era
aquesta setmana.
Era ara o al Nadal, i la primera que sortia era l'aturada. I aquí doncs van dir-li al doctor Schilders que li miressin agenda i miressin després del partit a Vigo, doncs el primer dia que el pogués veure, i això va ser dilluns al matí. De fet, arriben a les 3 de la matinada de Vigo.
Només podia ser dilluns, perquè si hagués estat dimarts ja la mina hauria estat...
Ja estava convocat. Al matí veuen, tenen aquesta visita. Durant aquesta visita valoren positivament, això també es diu des del Barça, l'evolució de la lesió de Lamine. No s'ha fet cap pas enrere, al contrari. Vull dir, va millor, es troba controlada, i és quan, doncs, d'acord entre el doctor belga, els serveis mèdics del club, i evidentment Lamine Yamal, es decideix aplicar aquest tractament de radiofreqüència per continuar avançant en aquesta recuperació. Lamine Yamal, des del principi, li va semblar bé, evidentment, tot el que li proposava el Barça, la visita, i un cop li van explicar el tractament, també li va semblar bé, malgrat que això implicava doncs no poder jugar durant aquests dies, en aquesta aturada de seleccions. De fet, des del vestidor, així com fa uns dies, quan parlàvem de Lamine, insistien en la idea que havia de ser molt disciplinat a l'hora de seguir els exercicis de la recuperació de la pubàlgia, ara ens diuen que està, o que el veuen molt centrat en intentar que aquesta pubàlgia desaparegui, o com a mínim els dolors i les molèsties que té.
Doncs de seguida pregunto a l'Òscar, al Miguel, a la Mireia, què els sembla tot aquest... Jo diria que menys sideral que altres vegades, sobretot escoltant les veus dels principals càrrecs de la Federació Espanyola, però abans, per saber exactament què li han fet a Lamine Yamal, tinc en línia l'excap dels serveis mèdics del Barça, el doctor Jordi Ardèvol. Doctor Ardèvol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, molt bé, treballant.
Això és treballant. Bo. Senyal que hi ha salut per fer-ho.
Estem en actiu, sí.
Doctor, el truquem perquè ens il·lustri una mica. Tractament de radiofreqüència, és el que li han fet a Lamine Yamal, ara ho dèiem. En què consisteix exactament?
Bueno, la radiofreqüència és un estímul que s'introdueix com si semblant a una infiltració, però en lloc de col·locar un producte químic, hi ha un electrodo en el final de la... del sensor que s'introdueix, i té una finalitat de modular el dolor, i també diuen que regenera o millora el metabolisme del teixit on s'aplica, no? I això és relativament freqüent, no molt freqüent, però no és excepcional que alguns professionals ho col·loquin en la, en els tendons, fonamentalment.
I aquest tractament es fa un cop i prou i queden solucionades les molèsties si va bé, o és un tractament periòdic que s'ha d'anar fent durant la temporada, per exemple?
No, es fa, bueno, si amb una vegada millora de manera claríssima, doncs probablement amb una n'hi hauria prou, però el normal és aplicar-lo més d'una vegada.
Per entendre'ns, això seria un pas intermig entre el tractament conservador i el quiròfan?
No, jo no ho diria així. Jo diria que és com una infiltració, però diferent, no? Uh-huh. Diferent perquè no introdueixes cap producte farmacològic, no?
El comunicat de la Federació Espanyola parla d'un procediment invasiu. Vostè el definiria així, com invasiu?
Jo el definiria com un procediment percutani, perquè es fa a través de la pell, punxant la pell, i home, sí que té un cert grau d'invasivitat, però mínim, menor. Jo no el definiria com invasiu.
El que sí sabem a través del Barça és que aquest tractament demana un cert període de repòs. Això és habitual, després vaja, el que ens deia vostè de la infiltració, t'has d'estar una setmaneta fent repòs.
Després de la punxada necessita un temps de repòs, sí, exactament.
Però en principi, clar, el pròxim partit del Barça, un cop l'han desconvocat d'Espanya, és el Barça Atlètic Club de Bilbao, ja hi podria ser, la minyem al 100%, eh?
Bueno, a veure, és que el problema no està amb la radiofreqüència, el problema està amb la pubàlgia.
Clar.
Entens? Bé, clar, és que hem d'anar a l'origen del problema. I si el problema és la pubàlgia, que té diferents tipus i diferents orígens i diferents causes, si està ben identificada, que no ho dubto, l'origen de la pubàlgia, doncs llavors el que s'ha de tractar és la causa de la pubàlgia. Si és una descompensació muscular dels diferents grups musculars que van a parar al pubis, reequilibrar-los. Si és una hèrnia del deportista, és quirúrgica, però això és molt més, no és tan freqüent, i probablement, si no l'han operat de l'hèrnia del deportista, és que no la té. Si té una tendinopatia d'adductors, s'ha de tractar la tendinopatia d'adductors amb fisioteràpia, amb alguna infiltració, fins i tot amb radiofreqüència, però el que s'ha de valorar és la pubàlgia i com ell respon als diferents tractaments que se li estan aplicant. Que el principal és el repòs, i el repòs continuat, cosa que aquest jugador l'ha tingut d'aquella manera. No?
Ens deia que és un tractament que no és que sigui habitual, però que tampoc és una cosa extraordinària. No, no, té no. Amb la finalitat d'eliminar el dolor, l'acostuma a complir amb prou garanties?
Si està ben identificada la causa del dolor, sí. El que passa que ja et dic que el que s'ha de fer és una visió una mica més global i tractar el dolor i tractar la causa del dolor.
Doncs queda claríssim les explicacions sempre didàctiques de l'excap dels serveis mèdics del Barça, el doctor Jordi Ardèvol. Doctor Ardèvol, moltíssimes gràcies.
Vinga, molt bé, molta gràcia a vosaltres.
Doncs ja ho hem revisat tota la tempesta des de tots els angles. En resum, Lamine no jugarà, evidentment, aquesta aturada amb la selecció espanyola. Diria que era contra Geòrgia i Turquia.
Sí.
Que no hauria de tenir problema per jugar contra l'Atlètic Club, tot i que ja sabeu que aquesta lesió apareixi o aquesta molèstia apareixi i desapareix. No m'ha passat per alt que el doctor Ardèvol diu que aquesta lesió es cura amb repòs i que Lamine no ha tingut tot el que hauria d'haver tingut, que això és una evidència. També és una evidència que el Barça ha mirat per la seva agenda i ha ignorat la de la selecció espanyola, però en tot cas jo diria que si alguna queixa poden tenir en aquest cas els metges de la selecció espanyola és que si el Barça tenia prevista la visita del metge holandès, doncs potser els podia preavisar abans d'actuar amb fets consumats, però vaja, més enllà d'això, i no sé si l'Òscar, la Mireia i el Miguel ho veuen diferent, jo no hi veig gran motiu de queixa. Evidentment, Luis de la Fuente hauria preferit comptar amb la versió de Lamine Yamal, que van veure a Bruges i a Balaïdos, però, vaja, igual que no ha convocat Nico Williams, que també plora del mateix mal, jo crec que té tot el sentit que no pugui comptar amb Lamine.
Bueno, quan diuen que quan el diable no té res a fer, mate mosques en la cua.
Qui és el diable?
No sé exactament qui és el diable, però diria que viu a la federació. a mi el que ha passat amb aquest cas em sembla tot bastant irracional des de bon començament. Aquest segon o tercer episodi demostra que uns no se'n fien dels uns i els altres tampoc se'n fien dels uns. Però entenc que la situació és bastant clara. El jugador és propietat del Barcelona, el Barcelona l'aprofita i, si convé, l'esprimeix fins a límits per no trencar-lo, i després aprofita el seu moment per tractar de recuperar-lo, no pel proper partit, sigui el que sigui, sinó per tenir-lo a disposició la màxima quantitat de partits al llarg de la temporada. A la federació, en principi, passaria el mateix amb el comunicat, a part de totes les contradiccions que ha explicat el Sam Murri amb els diferents portaveus de la federació. El que reconeix al final és que el jugador està lesionat i no és disponible i se li desitja una recuperació. Per tant, si el jugador està recuperant-se d'una lesió, no sé per què té tant misteri. I després hi ha una cosa important. A veure, els metges de la federació es queixen de que no han estat informats en temps i hora per part
bé, dels... Més que en temps i hora, a priori. Bueno, escolta, que sàpigues que dilluns li farem això, si és que no, ho tenia previst al Barça, que tampoc...
És que pot ser, és que podria donar-se la circumstància que no ho sabessin, que haguessin
que
de fer...
Que fos una visita mèdica i...
No, clar, és que la visita és de dilluns al matí, és per decidir, li plantegen el tractament a l'Amin i decideixen
però, si... Vull dir, si la comunicació fos fluida, que és evident que no ho és, el metge del Barça avisa el de la Federació Espanyola, escolta, no fluida... dilluns ve aquest tio i no sabem què passarà.
Hem acotat una mica, no és fluida... No entre el Barça i la federació, sinó entre els metges d'un costat i de l'altre, segons la versió de la federació. Perquè, segons hem sentit, el director tècnic de la federació, el Caranca, ell ja va parlar amb el Deco, ja estava tot bastant aclarit el dilluns a la nit.
Si Caranca està enfadat, la veritat és que ho dissimula molt bé.
Però clar, és Lamin. No se'n parla gens de Nico Williams, que té la mateixa lesió, i l'Atlètic actua en conseqüència, i no se'n parla gens de dos jugadors del Madrid que no han anat a les seves seleccions, com Valverde i Tchouaméni, perquè tenen lesions musculars, i donem per fet que tenen lesions musculars i no hi poden anar.
I que casualment també les dues són de 7 a 10 dies.
També són de 7 a 10 dies. Pues és la normalitat absoluta del futbol.
A més, jo no perdria de vista que aquí hi ha el vistiplau del futbolista, naturalment.
A veure, clar, no deixi...
Ho dic perquè si el futbolista pensés que aquests dos partits que juga a Espanya són crucials i que no poden tirar endavant sense el seu concurs, potser no s'hauria vingut a fer aquest tractament ara.
Bueno, és que jo crec
I si estigués
que
bé, no se'l faria, no, perquè ningú li agrada, encara que sigui poc invasiu, no seria cap tractament.
Lamin, jo crec que tampoc pensé en aquests dos pròxims partits, no, siguin amb el Barça o en la selecció. Ell pensa en tenir una temporada sostenible físicament.
Evident, mira,
i se l'ha fet.
Jo és que estic pràcticament molt d'acord amb tot el que, amb el que heu dit. Aquí la prioritat número 1 és Lamine Yamal. Si Lamine Yamal dona el vistiplau per fer això, tinc la sensació que la federació no s'hi hauria de poder posar. Crec que la federació s'hi fot i es queixa per la comunicació i fins aquí l'accepto. Però en el moment en què Louzani i Caranca llencen una mica per terra tot aquest comunicat que tots quan l'hem llegit, com a mínim jo, he pensat, ostres, aquí hi ha festa i hi haurà festa grossa. Què més? El Miguel també treia el tema d'altres jugadors que també es perdran la trobada de seleccions per lesions del mateix temps. També tinc la sensació que el tema de Lamin explota com explota amb els precedents, però també hi ha el tema del megàfon i el que decidim donar-li més bombo, menys bombo, i el que ens arriba, i la importància que se li dona, que és... tenim 8 casos iguals, però ens inventem 84 excuses diferents per tractar cadascun d'ells segons ens
també
convingui.
També és cert
la
que aquí...
La Minyamal sempre, sempre és Diana.
Però, i també és cert que aquí, probablement perquè hi ha uns antecedents, sempre molesta més el tracte de part de la Federació Espanyola cap als futbolistes del Barça que no pas el de la resta de federacions. Vull dir que el que va passar amb la selecció polonesa i Lewandowski arriba a passar amb l'Espanyola... I, bé, de fet, va passar amb el tema de Lamine Yamal i jo crec que també aquí va molestar molt més el tema d'Espanya que el tema de Polònia.
Bé, és una qüestió de proximitat perquè...
No, i per antecedents, perquè plou sobre mullat i perquè tenim el cas de Pedri anteriorment.
No ho sé si va molestar més. És bastant més temerari el que va passar amb Polònia i Lewandowski que tot el que ha passat amb Lamin.
I segura, però segurament no vas sentir ni la meitat perquè, de tertúlies al respecte.
Perquè no afectava la selecció espanyola i els...
No, no, però aquí ens afecta igual, des del punt de vista del Barça.
Sí, però donat que l'estrella és Lamin, arriba un moment que només interessa el que li passa a l'estrella.
Sí, però també, igual que De La Fuente, vol, segur que vol comptar amb Lewandowski, no va dir, amb Lamin i amb Lamac, per aquests dos partits. Tu creus que Hansi Flick no volia comptar amb Lamin al partit aquest de Sevilla que acabes perdent per 4-1?
És que... jo pensava, si el Barça no vol que li convoquin Lamin per aquesta aturada, haurà de sacrificar-lo a Balaïdos. No el va sacrificar, gràcies a Déu, i aquesta vegada ha estat diferent. Aquella vegada el van sacrificar i no, ningú va dir res per l'aturada. Aquest cop el Barça va tirar pel dret i ha fet la seva pròpia agenda. I jo m'atreviria a dir, parlant dels altaveus, que està més enfadada la Madrid mediàtica que no pas la Federació Espanyola, com a mínim les veus que hem escoltat.
Clar, això ja se sap que, com en el seu moment va dir la Ayuso respecte a la comunitat, Madrid és Espanya i Espanya és Madrid, amb el futbol passa igual. El Madrid és Espanya i Espanya és el Madrid.
Que és que, com deia la Mireia, avui jo sempre faig exercici d'escoltar què diuen allà i, efectivament, era un gran Cristo el que ha passat amb Lamin i, en canvi, Valverde i Courtois eren un breu a l'última línia de...
És que com hi han d'anar si no estan bé?
El comunicat de la Federació Espanyola de Futbol, jo poques vegades recordo tanta hostilitat per part d'una federació cap a un club.
Jo no en recordo cap que tres membres de la federació hagin desautoritzat el contingut del comunicat.
Per mi, i ara deixem parlar l'Òscar que el tenim esperant. Per mi hi ha tres esglaons molt clars. Un són la dels metges, que estan en guerra i que el comunicat ho deixa molt evident. Després hi ha la dels entrenadors, que et diria que Flick va començar molt fort, però que després ha rebaixat, i avui Luis de la Fuente, falta veure què dirà els pròxims dies, però podria haver estat molt més dur del que
Flick
ho ha estat.
Flick s'ha rebaixat perquè ja sabia el panorama que hi havia.
I després hi ha el tercer esglaó, que és Deco i Caranca, que són els polítics que només fan que intentar posar pau, ja de fa setmanes.
Deixem afegir una informació més al voltant d'aquesta qüestió de la comunicació que el Barça, quan comunica a la Federació Espanyola, el comunicat que ha llegit el Salmo parla que la federació l'informa, no se n'assabenta a la una, no? Des del Barça, a més, el que ens diuen és que després del partit de Vigo ja informen a la Federació Espanyola que l'endemà hi haurà aquesta interconsulta i que seguiran informant i que allà es valorarà si s'aplica o no el tractament, aquest nou tractament.
Doncs aleshores jo crec que els metges no tenen cap motiu de queixa. Jo pensava, home, et pots sentir molest perquè et trobes el metge i el tractament de cop al damunt, però si el Barça després de Balaïdos ja va avisar, la veritat és que no entenc la queixa. Òscar, com ho veus?
A veure, jo veig que parlen de comunicació i els que no tenen comunicació per començar són els de la federació, perquè diuen una cosa o escriuen una cosa i el president i el Caranca surten dient pràcticament una altra, que sí que hi ha hagut comunicació i que tot està normal. Està clar que tot el que ve del Barça cap a la selecció doncs es mira... vull dir que hi ha un fil molt, molt fi i en altres casos, com heu explicat, no passa. Jo crec que el Barça ha fet bé perquè si ha d'estar 7 o 10 dies, millor que estigui ara, que no que es perdi partits amb el Barça, que el Barça és el club que li paga. I el que ha estat bé és Lamin, perquè també és conscient que potser els partits d'Espanya no són decisius. Si fos la final d'un Mundial, doncs ja potser tot hagués canviat una mica més. I crec que per la selecció també el moment, si ha de parar Lamin per poder-lo tenir a final de temporada, doncs també és millor ara.
Hi ha una evolució en Lamin, que recordo que quan va jugar els dos partits dels quals es va queixar Flick, que fins i tot en un d'ells el canvien i es mig enfada o s'enfada del tot, i com diu l'Òscar, hem passat aquesta versió de Lamin de, doncs, si el millor pel futur de la temporada és que jugarà a Pari, doncs em perdo aquests partits, en aquest cas aquesta concentració i llestos. Per cert, cíclicament t'anem preguntant per la teva pubàlgia, Òscar. A tu et van fer radiofreqüència o no vas arribar?
No.
Ho vas curar via natural, diguéssim.
Sí, amb repòs, amb... És que és una descompensació. A vegades ve perquè tens els adductors massa forts i els abdominals menys. A mi, per exemple, em venia de l'esquena, que tenia molt carregada l'esquena, i fins que no t'ho troben i vas notant la millora, home, no és una lesió curta ni fàcil de recuperar.
Mm-hmm. Aprofito, ja que parlem de Lamine, curat, superada no està la lesió, però sí que sembla evident que, sobretot a Bruges, però jo diria que també a Balaïdos, hem vist una versió molt recuperada.
El que explica el Dalai, ja, no? Que considera que amb aquest temps, el tractament que ha portat fins ara, no ha representat cap involució, al contrari, i que si fan això ara és per mantenir com a mínim l'estat que es troba el jugador. Evidentment, està millorat i se'l veu, cosa que és una opinió unànime de nosaltres i dels que no són d'aquí, que a Lamin no se'l veia com realment és. Sí, i ara porta dos partits que, sense estar al 100% de les seues possibilitats, ja és molt desequilibrant. Per tant, jo entenc que això el que la farà és ajudar-lo a millorar. Clar, no es pot saber fins que veiem les conseqüències, els beneficis, els perjudicis que ha tingut aquest tractament nou. Ja està.
Ho sabríem encara millor. Jo crec que l'evolució és clara, eh? Però m'hagués agradat que potser aquest últim partit abans de l'aturada hagués estat el del Madrid, per exemple. Perquè el dia del Bernabéu veiem molt clar que els un contra uns amb
jo
carrera...
Jo m'esperaria una mica. Ja sé que tenim la sensació que estem en evolució, però ara tampoc cal jugar cada setmana contra el Madrid.
Però calma. Ja vam veure el Bernabéu que contra carreres no podia. I després vam veure Bruges... Ostres, que sí que s'hi atrevia. I a Vigo va ser un Lamine Yamal molt diferent al que vam veure al Bernabéu. Llavors, sense el desprestigi de cap tipus de rival que juga contra el Barça. Però crec que estem tots d'acord que el nivell del Bruges i el nivell del Celta poder no és el mateix que el nivell del Madrid.
No t'ha anat bé l'ordre del calendari.
A mi m'hagués agradat veure Lamine si s'hagués atrevit amb Álvaro Carreras diumenge. Que jo crec que sí, perquè l'evolució ha estat molt marcada.
També et dic que si juguem contra el Celta fa dues setmanes potser tampoc no l'hauríem guanyat, perquè la cosa ha anat així.
Però és que Lamine ha brillat tant en aquests dos partits que ja no sé si és una cosa comuna de club, d'equip, que el Barça ha anat millorant o és que només era Lamine. Llavors, si amb aquest Lamine haguéssim pogut fer alguna cosa, el Barça hagués pogut fer alguna cosa més al Bernabéu, m'hagués agradat que fos l'últim partit per veure aquesta evolució sencera, o que si és una... No em surt la paraula. Em surt en castellà, que lleig, això.
Prova, sort.
A veure,
traduirem.
Un espejismo.
Un miratge.
Miratge, gràcies.
Òscar, perquè amb aquesta versió de Lamine dels dos últims partits tot és una mica més fàcil.
Sí, el dia al Madrid, si no hagués sigut pel dia al Madrid, potser ni s'haguéssim assabentat que tenia una pubalgia. Perquè tu veus aquests dos últims partits i poden ser dos partits normals de la Lamine Yamal. El que fa una mica més de mal és que estigués en el seu pitjor moment, o sigui pel tractament, o perquè ell no s'ho prenia tan en sèrio com havia de prendre-s'ho, que fos el dia del Madrid. Però si ens hi fixem en els partits que ha fet el Lamine els últims 5 o 6, 7... no sabríem que tenia una pubàlgia si veiem el seu rendiment. El dia al Madrid, tothom, encara queda més clar, després dels partits que ha fet, que algú passava aquell partit.
Molt bé, doncs tanquem aquí el calaix Lamine, perquè com que no anirà amb la selecció espanyola, m'imagino que ja no n'haurem de parlar més, i esperem que aquests 7-10 dies de coll que tindrà a partir d'ara li serveixin per fer una mica encara més neta en aquestes molèsties que té al pubis. Farem una pausa i a la tornada hem de parlar del Barça-Leuven, però també hem d'escoltar Quica Nazaré. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Podrem teletransportar-nos d'un lloc a l'altre? El gat de Schrödinger és viu o mort? Troba les respostes a la Bienal Ciutat i Ciència, on la curiositat no té límits. Del 18 al 23 de novembre descobreix un univers d'activitats gratuïtes al voltant de la quàntica. Consulta'n la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio... Quina serà la data exacta del retorn a l'estadi? Veurem Messi al Camp Nou? Marxarà Flick a final de temporada? Hi haurà eleccions a l'estiu? Les respostes a aquestes preguntes dimecres a les 9 al president del Barça, Joan Laporta.
Moltes ganes i molt agraït.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
Fer un programa de 5 a 6 del matí no implica necessàriament que tothom estigui dormint.
Lídia Heredia, bon dia.
Bon dia.
No m'ha costat mai massa matinar.
Jorge Javier Vázquez, bon dia.
Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Ya verás como yo voy a conseguir un trabajo que no tenga que madrugar.
Gerard Quintana.
Jo aprofito aquestes hores per fer feina.
Albert Pla, molt bon dia.
Jo el primer que faig, més bàsic per mi, que és obrir els ulls.
De dilluns a divendres a les 5, els matiners, amb Xavi Canalies. Un programa per gent desperta.
Sintonia de la Champions femenina. Demà, Barça, Lovaina, el Johan Cruyff... Sí, sí, Lovaina. No sé res. Si voleu dir Lovaina, Lovaina. Però abans, no és de la Champions, però és una notícia que ens ha cridat, a mi almenys, molt l'atenció.
Sí.
S'ha encarregat Anna Junyent.
Això mateix, destitució de l'entrenadora del Badalona Women. Aquest matí encara estan treballant a la rescisió del contracte i, per tant, no tenim detalls perquè ara estan doncs embolicats amb el tema legal de la rescisió del contracte. Però sí, sí, Anna Junyent, que deixa de ser entrenadora del Badalona Women, va començar o va agafar l'equip l'abril de l'any passat, ja a mitja temporada. Mm-hmm. Ara són vuitenes a la Lliga F. És veritat que han empatat molts partits, 6, 2 victòries, 6 empats, 2 derrotes, però també va classificar l'equip la setmana passada per als vuitens de la Copa. Per tant, en principi no seria per una urgència esportiva, però sí, sí, confirmant, notícia del tot costa, el Badalona Women ha destituït Anna Junyent.
Molt bé. Entenc que no hi ha comunicació oficial,
no.
Deies, eh?
No, no.
Potser, no, no, seria, no és probable, però potser ens expliquen per què, perquè esportivament no s'entén
gaire. El Badalona Women moltes coses no explica, però... Això, vols,
no, sí. I moltes sí. coses no s'entenen, també. Sí. Si també tens,
potser no s'entenen perquè no s'expliquen.
Segurament.
No. Algunes jo crec que encara que les expliquéssim, però en tot cas, des d'aquí una abraçada a l'Anna sí. Junyent, en el seu dia col·laboradora del Tot Costa i que ha tingut una etapa curta a Badalona. Ara sí, demà, a 6:45, el Johan Cruyff, en directe a la TDG de Catalunya Ràdio, Barça-Lovaina. Què diu en Pere Romeu abans d'aquest partit?
Doncs ha dit que s'ha d'anar en compte amb aquest partit, que no és un partit trampa, perquè evidentment estan concentrades. És un equip que és veritat que és nou a la Champions, però encara no han perdut. Van empatar contra el París i van aconseguir una victòria en extremis contra el Twente neerlandès. Al minut 96 van aconseguir el gol de la victòria. Un equip molt, molt jove, mirava la davantera i contra el Twente va jugar una davantera. Les tres davanteres són 21 anys, 18 i 22. És a dir, que un equip molt, molt jove al belga. I el missatge que han de dir, evidentment, és que no es pot pensar amb el Madrid, perquè abans hi ha aquest partit de Champions. El que volen és solucionar el partit de Champions el més aviat possible per poder pensar ja si sí, en el clàssic. Payor i Kika, que ja van tenir minuts contra el Depor, demà encara podran tenir més rodatge de cara a aquest partit contra el Madrid. I Pere Romeu explica com ha notat l'equip l'absència de les jugadores com Payor o com Kika, que han jugat de nou.
És força evident que si tens la baixa de l'Eva Pajor, si tens la baixa de la Salma Parabiolo i si tens la baixa en alguns partits, com ha sigut de la Kika, que era una jugadora que ens estava jugant de nou, ens han protegit molt al mig del camp perquè jugàvem encara amb més migcampistes, ens han concedit molt espais exteriors i ens hem quedat sense tanta situació de centrada i remat com teníem habitualment. Per què? Pues perquè no jugàvem amb puntes de característiques rematadores com a tal. Per tant, que ens hagi retornat tant l'Eva com la Kika és una cosa importantíssima pel nostre desenvolupament ofensiu.
Doncs el partit del Barça demà, el Madrid, que tindrà una mica més de descans perquè juga avui aquesta nit contra el París.
Aquest partit, el del Madrid contra el París, el podeu veure a Esport 3. Dic interessant per veure si reserva o no reserva jugadores de cara al clàssic de dissabte. Per cert, estigueu atents a l'antena de Catalunya Ràdio si voleu anar a aquest Barça-Madrid de dissabte.
Ara parlava Pere Romeu de Kika Nazaré, la davantera o mitja punta portuguesa del Barça. Ahir la Sònia i un servidor, amb la assistència tècnica del Josep Forns i de l'Albert Reventós, la vam anar a veure a la Ciutat Esportiva del Barça i aquesta és la conversa que hi vam mantenir. Kika Nazaré, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Somrient, com sempre, i això és bo. Suposo que hi té a veure que aquest cap de setmana contra el Deportivo ja vas tornar, ja vas tenir uns minuts i que està tot en ordre.
Sí, clar, al final ha sigut res. Vaig tenir un dolor en el peu i doncs ja està. Ara estic bé.
Ha estat una lesió molt poc important, el dius, és que crec que has estat fora només 9 dies, però just en el moment en què estaves jugant de titular amb les baixes de companyes teves, és a dir, que un moment important per tu, que també és mala sort.
Sí, al final crec que aquí no diria que hi ha titulars, que jo sóc titular o que en algun moment vaig ser titular. O sigui, estava en un moment jugant més, però aquestes coses passen i res, ara ja tenim la Eva amb nosaltres, que al final és el millor. Tenim encara la Patri i la Salma lesionades, però aquestes coses passen i tenim que estar preparades. Uh-huh. I aquesta vegada vaig ser jo, ai més que estan lesionades i res, ara estic bé i és el més important.
Aquestes coses passen, però si quan passen són curtetes, molt
és millor.
Molt,
no?
Millor. Escolta'm, 8-0 al Depor, és un avís a navegants, avís a rivals de sí, vam perdre el camp de la Real, però allò va ser un accident, no tornarà a passar?
Jo crec que no tornarà a passar, no? Pot passar. En el futbol no mai se sap. I jo crec que això és el millor del futbol, perquè no hi ha certeses, però crec que és un avís, si no nosaltres mateixes. Som nosaltres, juguem així, bueno, com he dit, aquestes coses passen, hi ha molts partits, pot passar. Hem vingut d'un parón amb la selecció, no som moltes jugadores, encara que siguem les millors del món, no? Però estem cansades, no és una excusa, però un motiu, uh-huh. Pot ser, no? Jo crec que no és un aviso, sinó com som, com juguem i com volem jugar, com volem fer molts gols tots els partits i volem guanyar tots els partits. Hi ha vegades que passa el que va passar contra la Real, uh-huh. I hi ha vegades pues, va passar el que va passar aquest últim partit contra, uh-huh. contra el Depor.
Amb el permís de Lovaina aquest dimecres, ara venen dos partits molt importants aquest tram de temporada, contra el Madrid aquest dissabte a casa a Montjuïc en Lliga i després a Stamford Bridge contra el Chelsea. Quin dels dos et fa més il·lusió jugar?
No ho sé. Jo vaig jugar en el Montjuïc contra el Manchester City. És veritat que contra Chelsea no vaig jugar perquè
estaves lesionada.
No sé, al final són aquests partits que volem jugar. Jo vull jugar
els dos,
no? Contra el Real Madrid en el nostra casa, amb els nostres fans, amb les nostres famílies i, clar, contra el Chelsea, que és un equip amb molta qualitat i sempre són partits molt bons, no? I és el Stamford Bridge. Jo vaig créixer mirant els jugadors jugant ahir. Clar. Així que em fa molta, molta il·lusió els dos.
Recordaves abans que l'any passat contra el City, sí, ara ho deies, va jugar a Montjuïc, però que el Barça-Madrid que es va jugar a Montjuïc de Lliga, tu estaves lesionada i de fet no estaves a l'estadi.
No, i estava en la meva casa amb els meus pares i em record que elles van sortir amb la camiseta que posava Kika i això sí que em vaig fer molta, molta il·lusió i jo estava plorant. Aquest partit no va terminar molt bé, però dimecres és un altre dia i tant de bo que tot vagi bé.
El Madrid és el Madrid, però el Chelsea és fora de casa, a priori més difícil, i a més contra el Chelsea gairebé jugueu cada any a la Champions. Amb qui diries que hi ha més rivalitat ara mateix, amb el Madrid o amb el Chelsea?
Jo crec que el Barça no té rivalitat. Bueno, a veure, sí que té, però són partits, els dos són molt importants, els dos no són fàcils, són... El Real Madrid, que estan fent una molt bona temporada, el Chelsea el mateix, i crec que hem de veure aquests partits com molta importància, els dos. Més rivalitat, pues, jo què sé, Chelsea és el Chelsea. Sempre ha sigut el Chelsea, no? Però el Madrid crec que hi ha més història, no? Perquè és el Madrid, és un clàssic, no ho sé.
I el Chelsea les va guanyar aquí i allà, en aquestes semifinals. En canvi, amb el Madrid, ho recordaves tu ara, no va acabar la cosa amb aquell 1-3 com hauríem volgut tots. Hi ha ganes de revenja al vestidor? Tu notes algun missatge fins i tot posat que pogués quedar d'aquell dia, alguna declaració que dius ens vam guardar alguna que els hi tornarem?
No, jo crec que el que va passar l'últim any... en aquest partit jo estava en casa, lo de la Jana, el foratjó...
Sí, exacte, això, la polèmica arbitral.
Sí que la veritat és que hi ha una mica de...
ganes.
Això sempre, no? En tots els partits, però després del que va passar en aquest partit sí que tenim una mica més de ganes, no? I va passar això de, amb la Jana, del foratjó, que... per nosaltres no, i bueno, per tothom, no? No era, i sí que ara mateix tenim moltes ganes de jugar i de guanyar, i de gaudir.
Ara ho recordaves, que el clàssic de l'any passat a Montjuïc te'l vas perdre, sí que vas jugar el de Madrid, però clar, a casa, estadi gran, etc. Diries que al marge de per guanyar títols vas venir aquí per jugar aquest tipus de partits?
Jo crec que sí, no? Si no, no estaria aquí. Si no, no... Jo crec que tota la plantilla... Nosaltres hem de jugar aquests partits. Totes, no? Jo tinc qualitat per jugar un partit com aquests dos, com contra el Chelsea, contra el Madrid. Sí que és veritat que em falta una mica de confiança ara mateix, perquè estic tornant, no? I estava bé, però això em va passar... És el que és i ja està. Però crec que tinc capacitat per jugar tots els partits. He de seguir entrenant, he de seguir aprenent amb totes, amb tothom, però sí que al final vull que els entrenadors i elles també confien en mi i que pensen que jo sóc una més. Jo sóc com elles, no?
Que a ningú no li estranyi veure't a l'11 aquell dia.
Sí, jo crec que això és el pitjor. Que jo surti i la gent, no sé, digue'm, ¿por qué la Kika?
Ah,
Clar. Saps? És com... Mm. Yeah. No perquè la Kiko, perquè la Cine, el que sigui. Mm.
Però ningú no ho posa en dubte, no?, que tinguis qualitat. O sigui,
claro. Bueno, jo crec que la que més lo hace...
Ho posa en dubte o ho dubta, ets tu.
Sí, sí. Mm.
Ara parlaves d'aquests partits, precisament, no els vas jugar perquè estaves lesionada, no perquè l'entrenador no t'hi posés. És molt més dur assumir que l'entrenador no et tria, doncs es porta d'una manera, però clar, veure com, per exemple, a la final de Lisboa, arribant allà i veure que ni tens l'oportunitat, devia ser especialment dur, no? Bé, de fet, et van veure com et desmuntaves el dia abans, no?
Sí, plorant. És difícil, contestar aquesta pregunta, perquè si estàs en el banquillo... Mm? I no surts, sí. Això sí és una decisió de l'entrenador. Però si, com jo vaig estar en la final, no podia sortir.
La decepció a vegades és més dura si estàs allà amb disposada per poder jugar,
Sí, però a la vegada no. és complicat. Bueno, jo preferia no estar mai lesionada. Però aquesta pregunta sigui... Que guai. Mai havia pensat, sí.
Com
sí,
que et fa reflexionar tant, et pregunto sí. Si de les lesions se n'aprèn alguna cosa.
Jo vaig aprendre moltes coses. Vaig aprendre a ser una dona més tranquil·la, més... Jo sóc molt intensa i crec que amb la lesió pues, em vaig tornar una persona més tranquil·la, més... Soc molt intensa i crec que amb la lesió...
T'haig de dir que no sé si el cos estarà d'acord, però jo t'ho noto. És a dir, vam parlar amb tu ara fa un any. Sí, la paraula seria més intensa, més ganes de... No vull dir amb més ganes de menjar-te el món, perquè les deus tenir igual, però més pausada.
Però al final sí que per mi era normal, com estic arribant en un nou país, amb nous entrenadors, un nou equip, tot és nou, no?
Tot era nou, sí.
I jo sóc molt intensa, vull arribar, arribar al món. I ara estic una mica més tranquil·la. Crec que les coses, amb el temps, pues, arribaran.
La lesió t'ho deu haver dificultat, però ja estàs plenament adaptada a l'equip, a la ciutat, perquè recordo que això també ens ho deies de... Trobo a faltar una mica Lisboa, les meves amigues, ens has dit.
És diferent i crec que la gent portuguesa que viu aquí ho sent, i vosaltres el mateix, i algun dia us vaig...
Anem a Portugal.
Jo crec que sempre serà diferent. Tenc les meves amigues aquí, però és diferent, no tenc... Sí que elles ja són família, però no és el mateix. El que no significa que no estic bé aquí, sí que estic molt bé aquí, però és diferent. Crec que em falta encara la confiança dins del camp, i fora també una mica, però em falten coses que igual mai arribaran, perquè el context és diferent. Jo crec que jo he d'acceptar. I crec que això és el que és acceptar que mai serà el mateix que abans.
Sí, potser que sigui,
vaig jugar ahir.
Potser que sigui part del procés canviar un ambient més familiar com el que podies tenir a Benfica i un ambient més professional, que no vol dir que no tinguis relacions personals, però és això.
Sí, clar. Jo sóc molt intensa, molt emocional, i jo sinc molt les coses, però aquí és més professional. No significa que no tinc aquesta part més del cor, no? Però és més professional, sí.
I això t'afecta a l'hora de jugar? Et fa que juguis diferent, amb menys confiança, per exemple?
Jo crec que... Vull ser molt sincera, perquè m'agrada així. Jo crec que sí. El problema és meu.
No... Tu necessites sentir-te com molt important, és això?
No molt important, sinó... Igual sí. Però jo em sent molt important. Però sí, clar, que hi ha vegades que tinc les meves inseguretats i tot, com tothom. Però no és sentir molt important, sinó sentir-me feliç, sentir-me tranquil·la per fer el que jo vull. Hi ha la meva posició, la meva... Sí, hi ha una dinàmica, hi ha tot, però jo, és el meu problema. He de canviar això.
Això ho parles molt, no sé si aquí teniu psicòloga o tens un coach, ho parles molt?
Sí, sí, sí. Aquí,
perquè això no t'ha treballat.
Però és més de l'equip, diria, però en casa sí, 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 que tinc una psicòloga que em ajuda molt i és molt important, és una part molt important que la gent no veu, però ens ajuda molt. Som persones, i som persones una mica diferent de tothom. Jo tinc 22 anys i em vaig passar moltes coses en la meva vida i no ho podria haver fet, crec, que sola, no? Mm-hmm. I és important que hagi una ajuda. Mm-hmm. La família, els amics i, clar, la psicòloga.
Escolta, és interessantíssim, i a més t'agraïm la sinceritat amb què ho expliques, perquè això passa i certament des de fora no ho veiem. Et vull preguntar també per la part futbolística. Fa un any quan parlàvem ens deies: el Pere m'insisteix molt que jo puc ajudar a dalt, però a mi em costa veure que em treguin de la meva posició de jugar per dins. Temps després li dones la raó, continues pensant que tu on ets la Quica és jugant per dins? Com ho veus?
Sí, crec que segueixo amb el mateix pensament, però he de creure en el Pere. I el meu pare em va dir: hi ha moltes dones, moltes jugadores,